5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
Francesc Morgades i el seu equip dels Reis de la Tecnologia, començant pel Toni Olivella, que avui torna a agafar el timó de la nau, el Marc Pujol, que li dona un cop de mà, i la Goretti Martínez, que s'encarrega de tot això dels ordinadors. Ja sabeu, 5 a la setmana, un programa que agafa 5 efemèrides de 5 dies i les explica, intenta explicar-les una mica i les justifica amb una cançó. Però que sempre comença amb una cançó genèrica, i una cançó que parla de, precisament, dels records. La d'avui porta per títol Para no olvidar, i la canten l'Andrés Calamaro i el Manolo García.
De un tiempo perdido, esta parte esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo.
De un tiempo lejano a esta parte ha venido esta noche un recuerdo prohibido, olvidado en el olvido.
Sentimentalmente, para remediarlo, voy a quedarme contigo para siempre. Pero puede que te encuentre últimamente. Entre tanto me confundo con la gente. Sentimentalmente nuestro por ahora es el nido que el olvido ha destruido. Y si el viento me devuelve a tus orillas, serenamente será dormido. Serenamente será dormido.
De un tiempo lejano a esta parte ha venido perdido, sin tocarme la puerta, recuerdo entrometido.
De un tiempo olvidado ha venido un recuerdo mojado, de una tarde de lluvia, de tu pelo enredado.
Como siempre que se cambian los papeles,
voy a quedarme dormido en tu cintura. Y si me despierta el día presumido, déjame quedarme un poco en las alturas. ¿Para qué contar el tiempo que nos queda?
¿Para qué contar el tiempo que se ha ido?
Si vivir es un regalo y un presente, mitad despierto, mitad dormido. Mitad abierto, mitad dormido.
24 de gener del 1712, el dia que a la ciutat de Berlín neix el que serà Frederic II el Gran, el rei de Prússia, Frederic II el Gran, responsable de la creació de l'imperi germànic, Alemanya i totes aquestes coses. Ell era fill de Frederic Guillem I, que ja havia perdut dos fills mascles, dos hereus, i per tant estava una mica com a ressabiat. I quan ell arriba, doncs el fa ja ràpidament príncep hereu, el fa hereu del seu regne, i però el vol educar com una persona normal i corrent. I li posa una institutriu d'origen mig francès i després un tutor. I aquests dos, junt amb la mare, faran una feina de desautorització del pare, si m'apureu, perquè li ensenyaran francès i alemany, però es duraran més pes a la cultura francesa i, per tant, el Frederic aquest anirà tirant-se cap a la cosa del despotisme il·lustrat. De fet, hi ha un intent de la reina, de la mare del Frederic aquest segon, per casar-lo amb ell i a la seva germana Guillermina amb els hereus britànics, l'Amèlia i el Frederic, i així fer una federació amb Gran Bretanya. Però Àustria, l'imperi austríac, doncs veu això i diu no, per aquí no anem bé, i aleshores posa cissanya, i el fill i el pare, els dos Frederics, queden al final empipats i discrepant, fins al punt que el pare, l'emperador, el posa entre reixes, és a dir, l'empresona i l'expulsa de l'exèrcit, quan ell amenaça que si no el deixen casar amb aquella noia anglesa, doncs ell s'anirà cap a Gran Bretanya. Però bé, les coses acaben arreglant-se, el pare perdona el fill i comença un pla de formació d'aquest fill perquè, evidentment, haurà d'agafar un dia o altre les regnes de l'Estat. Torna a ser readmitit a l'exèrcit, ell era bastant militarista, el noi aquest, i li proposa al pare el casament amb la Isabel d'Habsburg per poder fer una aliança interalemana i ell al final acaba doncs, acceptant-ho. Però el dia que el seu pare mora diu, bueno, ara ja mano jo, el 1740 ell diu, doncs ara ja mano jo, i per tant el primer que fa és agafar la seva dona i engegar-la fer-la fora de l'acord de Potsdam, l'instal·la a Berlín, allà ben llunyet, i a més nomena príncep hereu el seu germà August Guillem, la qual cosa dona a entendre que ell ja renuncia a tenir fills, el seu matrimoni, bueno, doncs ja està. I com dèiem, fruit de la seva educació, doncs serà un clar exponent del despotisme il·lustrat. Serà un home d'aquells que farà pujar al seu país i com articularà el regne, colonitzarà les zones més desprotegides i més pobres, posarà duanes i sobretot, perquè ell té clar d'on li ve el poder, prepararà un gran exèrcit que el convertirà en una potència europea, perquè ell seguirà una teoria i és que el primer que has de fer és ser tu el que ataques, no has d'esperar que t'ataquin els altres. I per tant, com que ell té un imperi així una mica estrambòtic, si es mira en el mapa, doncs ha d'ocupar uns determinats territoris per poder-li donar continuïtat. I sí, el 1740 no s'ho fa dir dues vegades i ocupa Silèsia en contra de Polònia i d'Àustria i engega doncs, la guerra de successió austríaca que acabarà amb el Tractat de Breslàvia, pel qual s'accepta que Prússia pugui annexionar-se aquest territori de Silèsia. Però el Frederic ja veu que Àustria no posa gaire bona cara i diu, bueno, doncs aquí jo haig de fer alguna cosa. S'alia amb França i llavors envaeix Bohèmia, un altre territori que ell també volia, i ataca Praga es rendeix, les tropes austríaques tornen a ser apallissades i tot acaba amb un altre tractat, el Tractat de Dresde, pel qual Àustria sí que ja accepta l'annexió definitiva de Silèsia a Prússia i fins i tot la de la regió de Bohèmia. Àustria, però, no es queda quieta i llavors s'alia amb França i, per tant, el Frederic diu, ai, 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 que m'estic quedant sol i l'únic que pot fer és aliar-se amb els anglesos i atacar. Torna a atacar, encara que té tota Europa en contra, només té Gran Bretanya al seu favor. Començarà llavors la guerra dels 7 anys en la qual Frederic porta sempre portarà bàsicament les de perdre, però com que té un bon exèrcit, diguem-ne, va aguantant. Ell té enfront Àustria, França, Rússia, Saxònia, Suècia i alguns estats alemanys menors d'aquells que hi havia per allà, i per tant està en una clara inferioritat, però ell aguanta. I aguanta i té la sort que el 1762 mora l'emperatriu Isabel I de Rússia i puja al tron el Pere III de Rússia, que és pro-prussià, és a dir, que està a favor d'ell, i que, per tant, trenca la coalició que està lluitant contra ell i, per tant, el llibera, i aleshores hi ha el tractat de Hubertsburg que, diguem-ne, reconeix l'estatus, reconeix l'estatus, finalment, d'aquesta Prússia enxamplada que ja té categoria d'imperi. El Frederic, llavors, frenarà la seva política exterior, es pacificarà una mica, entrarà més en vies de democràcia, però ell és un home, bàsicament, militar, supervisa la seva administració exigint el compliment de les lleis als funcionaris, aplica modernitzacions i tal, i a més és un gran protector de la ciència i la cultura. De fet, ell és flautista, escriu obres per sota la direcció del compositor Johann Quantz, i, bueno, i respecta els tractats dels altres, respecta la situació religiosa i tot això, i amb tot això aconsegueix fer un gran imperi de Prússia, que serà durant els propers anys un referent europeu. Cap als últims anys, doncs, com que es va quedant sol, doncs va apartant-se cada dia més del poder, encara que el continua exercint, fins morir a Potsdam, al seu palau de Sanssouci, el dia 17 d'agost de 1786, el que es considera pare de l'imperi prussià, Frederic II, Frederic el Gran, pels amics. I com que la cosa anava de Frederic, intentàvem buscar una cançó que parlés d'algun Frederic i totes anaven a parar, naturalment, al Federico García Lorca. Però, entremig de tot això, n'hem trobat una del músic centreamericà Mongo Santamaría, que porta per títol Frederic i que potser per desintoxicar d'aquesta avalanxa de guerres i poders i tot això, doncs ens anirà bé. Aquí teniu Mongo Santamaría, Federico.
Pachanguesa, grosura, señores, sin discusión, y es el ritmo que más goza lo tiene y aquí. Y yo la pachanga, la pachanga, la pachanga. Pachanga, la pachanga, la pachanga. La pachanga, la la pachanga, la pachanga.
25 de gener del 1233, el dia que a la ciutat de Palma de Mallorca neix Ramon Llull, l'escriptor, filòsof, místic, teòleg, professor i no sé quantes coses més, però per sobre de tot, ja veureu per què ho dic, per damunt de tot, missioner. Bé, en Ramon Llull, insisteixo, és fill de Ramon Llull, també el seu pare, i d'Isabel d'Erill, que són una família noble catalana, que ha seguit el rei Jaume I a la conquesta de les Balears i que, per tant, s'han instal·lat allà, s'han instal·lat a la ciutat de Palma. Ell, de jove, serà, el Ramon, serà patge del segon fill del rei, el qual iniciarà amb les arts marcials i serà el seu preceptor i, finalment, fins i tot serà el seu majordom. I, mentrestant, doncs, ell, ficat a la cort de Jaume I, es comporta com un cavaller. Fa cançons d'amor pels trobadors, escriu el llibre de cavalleria, etc. Però el 1263 es produeix un fet excepcional. Durant 5 dies, diu el Ramon, explica ell, que ha tingut visions de Jesús a la creu durant aquestes 5 nits. I això li ha canviat el cervell. I, per tant, agafa tot el que té, ho ven, li dona amb la dona com a herència, i ell, el 1265, marxa a predicar. S'ha dedicat durant un any a aprendre l'àrab, i ja sap fer l'àrab, i se'n va, doncs, a terres àrabs a predicar la doctrina de Crist. Va fent, seran 10 anys, en els quals, doncs, ja fent aquesta prèdica, mentre estudia les escriptures, escriu el llibre de contemplació de Déu, primer el fa en àrab i després, finalment, en llatí i, finalment, en català, i és convocat pel Jaume II de Mallorca a Montpellier perquè diu, bueno, escolta, tu estàs fent allà una feina, jo et voldria finançar-te una escola de missioners, perquè, és clar, els missioners són, no oblidem, la via d'entrada en un territori hostil que després permet, doncs, intentar conquerir aquell territori. Ell diu que val, que sí, creen una escola a Palma de Mallorca, però ell se'n va al convent de Muntanya Randa a fer meditació i tot això, marxa per Europa a donar conferències, a fer una mica també de proselitisme, i es queda a Roma, es quedarà a Roma sota la protecció del papa Joan XXI, escrivint llavors la novel·la Blanquerna. Quan arriba el successor del Joan XXI, el Nicolau IV, ell diu, calla, que ara és la meva, i li presenta una sol·licitud per fer una creuada. En aquell temps, recordeu que tot s'acabava amb una creuada. Primer hi anaven els missioners i després hi anaven les ordres militars. Fer una creuada als territoris musulmans, que el papa li diu ell no està per creuades i tal. Llavors ell s'enfada, i per això deia al començament que era missioner, i diu, doncs me'n vaig a fer jo una creuada personal. Agafa les cames i se'n va cap a Terra Santa, Àsia Menor o Magreb, a convertir musulmans, es predica davant de les mesquites i aquestes coses, ell sempre sol, i va escrivint obres, va fent tot això. Aquestes obres arriben a Europa, tenen fama, i el 1286 el reclamen per fer-lo professor de la Universitat de París. Ell se'n va cap a París, viurà a París 3 anys, però ell està amb la seva i tornarà a viatjar cap a Roma, tornarà a veure el papa altra vegada i li proposarà una creuada que no li volen fer. I ell, doncs, el 1291 diu, doncs, escolta, jo torno a fer el que ja vaig fer una vegada, s'embarca cap a Tunísia, on es dedica a predicar el cristianisme abans de que els àrabs l'agafin i el deportin, el tornin cap a Nàpols el 1293. Bé, ell pensa que tot això, clar, ell és un civil, per dir-ho d'alguna manera, i en aquell moment pensa, igual si em faig monjo, per tant s'acosta a l'ordre franciscana, es fa monjo franciscà, i així pot predicar ja no a la porta de l'Església, sinó des de dintre de l'Església. I aleshores se'n tornen a veure el papa i li diu, escolta, el primer que hauríem de fer, li presenta un projecte que ell bateja com Rex Velator, pel qual Jaume II d'Aragó hauria de ser el cap de totes les ordres militars, que haurien d'anar unificades. No pot ser que els templers vagin per una banda, els franciscans per una altra, i tot això. Bé, el 1305 es produeix un conclau, el papa que elegeix el papa Climent V, i naturalment el Ramon Llull torna a anar a veure el papa, torna a explicar-li que s'ha de fer, s'ha d'agafar mà forta, s'ha de posar mà dura, i que han de fer una creuada i tot això, i el papa l'escolta en part. Crea el Tribunal de la Inquisició per la seva inspiració, que hi posa els dominics, els monjos dominics, i fa un altre concili a Viena, en el qual, doncs, es van prenent mesures contra algunes ordres, en concret contra els templers. Però el Ramon Llull no li acaba d'agradar tot allò i torna a fer per tercera vegada allò que ja havia fet, penjar tot el que té, agafar les cames i marxar-se cap a Suïssa, ai, cap a Tunísia, Suïssa. Marxar cap a Tunísia, on morirà. Morirà de manera una mica confosa, perquè n'hi ha alguns que diuen el 29 de juny del 1315, amb això ja no hi ha discussió, però hi ha uns que diuen que mora perquè quan torna de Mallorca, mentre està tornant a Mallorca, el vaixell naufraga, i per tant ell s'ofega i mora. Altres, en canvi, fan córrer la brama de que ha estat linxat pels musulmans i així doncs, poden donar-li una aureola de màrtir, per dir-ho d'alguna manera. En qualsevol cas, Ramon Llull està enterrat a Sant Francesc de Palma, a Mallorca. I una de les coses que va fer en Ramon Llull va fer poemes, i un dels poemes que més fama ha arribat a tenir dels que ell va escriure és aquell de l'amic he amat, que em sembla recordar que havia interpretat el Raimon, però no l'hem sabut trobar, però sí que l'hem trobat en una versió que canta el cantautor mallorquí Toni Gomila i que, per tant, és la que ara us passarem. Toni Gomila, amic he amat.
Cantaven los ocells l'alba, he despertat l'amic. Qui és l'alba? He los ocells venir enllorcant. He l'amic mori per la mata l'alba. Digues vol, si et desamava ton amat, què faries? Respòs he dit. Però que no moris, com si a cosa que desamor, si a mort té amor, si a vida. Cantava l'ocell en l'overger, de l'amat venc l'amic. Qui deixa l'ocell si no ens entenem per llenguatge? Entenem-nos per amor, cor en el teu cant. Se representa amb els ulls mon amat. Digues foll, si et desamava ton amat, què faries? Respòs he dit que amaria per so que no moris, com si hi ha cosa que desamor, si hi ha mort té amor, si hi ha vida.
Demanaren a l'amic de qui era, respòs.
D'amor.
De què ets?
D'amor.
Qui t'ha engendrat?
Amor.
On nascits?
En amor.
Qui t'ha nodrit?
Amor.
De què vius?
D'amor.
Com has nom?
Amor.
D'on vens?
D'amor.
On vas?
Amor.
On estàs?
En amor.
Has altra cosa, m'has amor?
Poc. Colpes i torts contra mon amat.
Ah, en ton amat, perdó?
Dis l'amic que en son amat era misericòrdia i justícia, e per això era son hostal entre temor i esperança. Digues, si et desamava ton amat, què faries? Què faries? He dit que amaria per això que no moris, com si a cosa que desamor si a mort, e amor si a vida. Per so que no morís, com si a cosa que desamor si amor, e amor si a vida. Digues, oi, si et desamava ton amat, què faries? Què faries? He dit que faria per so que no morís, com si a cosa que desamor si amor.
Cinc a la setmana. 26 de gener del 1865, el dia que a la vila de Abando, a Bilbao, neix Sabino Policarpo Arana, més conegut com Sabino Arana, que és el polític i l'ideòleg del que es considera avui el nacionalisme basc. Ell és el vuitè fill de Santiago de Arana, un home carlista que el 1827 amb motiu de la revolta dels carlins. Es significa i fa o obliga la família a exiliar-se a França per escapar de la repressió. Estaran 3 anys a França, el nen començarà a estudiar amb col·legis no oficials i que el 1876, quan acaba la guerra aquesta, tornen a Abando i llavors el nen va al col·legi jesuïta d'Ordunya. El de tota manera és un nen de salut delicada, té tisis, té tuberculosis, vaja, i fins i tot hi ha l'anècdota que s'examina del batxillerat, està en el llit i treu un sobresalient. Això és el més significatiu. Amb el seu germà Lluís, més gran que ell, tenen converses i descobreixen el rebuig espanyolista i, per tant, deixen el carlisme, diuen, escolta, això el carlisme no ens portarà enlloc, el carlisme de la família, i es proclamen nacionalistes biscaïns de la província Biscaia, no de tot Euskadi, de moment. I el Sabino comença a estudiar llengua, història i lleis de la seva pàtria de Biscaia. Quan el 1883 mora el pare, la família, per problemes econòmics, ha de marxar a Barcelona, el Sabino va amb la família i entra a la Facultat de Dret i Filosofia i Lletres perquè la mare li diu, nen, has de ser un home de profit, això d'estudiar aquestes llengues tan rares no ens porta enlloc. Ell accepta per fer feliç la seva mare, cursa poques matèries, no va als exàmens, ell està per l'ortografia de l'euskera biscaí i va treballar en aquest tema. Però la mare, fins al 1888, quan precisament mora la mare i ell se sent alliberat, deixa la universitat i se'n va cap a Biscaia perquè ha sentit que allà acaben de crear una càtedra de bascuense a l'Institut de Bilbao i es presenta a les oposicions on competirà amb Miguel de Unamuno i amb Resurrección de Azcue, que serà la que finalment s'emportarà aquella càtedra. Ell ja ha escrit un assaig d'ortografia de l'euskera i ha començat a fer articles amb contingut polític contra Espanya. El 15 de juliol de 1884 va publicar el seu primer article i el 1892 apareix un volum, un llibre que recull tots aquests articles i que porta per títol Biscaia per la seva independència. El 1893 es produeix un fet important en la vida de Sabino Arana i també en la vida del País Basc, que és el jurament de l'Arrazabal. És un jurament que ell fa amb un sopar amb 17 amics per celebrar precisament que ha publicat aquest llibre i diguem-ne que proclama que Biscaia mai ha sigut batuda ni pels ibers, ni pels romans, ni els celtes, ni els musulmans, o sigui, que sempre ha sigut victoriosa, que no ha d'estar, Biscaia no ha d'estar sotmès al monarca espanyol i critica els partits que en aquell moment es diuen biscaïns, quan en realitat els hi diu sou una colla d'espanyolistes. I treu el famós tema, Dios y leyes antiguas, que contraposa el Dios y fueros dels carlins. Bé, anuncia que crearà una societat nacionalista i que es pensa dedicar íntegrament amb tot això a través de la publicació de la revista Vizcaitarra, que fa articles proclius a la independència i aquestes coses, i clar, és multada un dia sí, un dia no, i que fins i tot acaba duent-lo a la presó per la denúncia, diguem-ne, de l'Estat, perquè en aquell moment el ministre d'Hisenda, ja espanyol, doncs ja havia proposat revisar el concert econòmic foral i comencen a haver-hi incidents a Guernica, que es consideren els primers, amb crema de banderes espanyoles i tal, que es considera la primera manifestació independentista basca. De fet, el 1894, ell i el seu germà, el Sabino, i el seu germà Lluís creen la Societat Cultural Euskaldun Batzokiga a Bilbao, que el 14 de juliol de 1894 aixeca la primera icurrinya a la seva finestra, penja de la seva finestra la primera icurrinya, que portarà el Sabino a la presó i portarà a tancar la seva societat o aquella societat perquè, com deia la sentència, és un foco perenne de rebel·lió i un peligro per a la nació. Bé, però la societat tira endavant. El 1895 s'elegeix el Consell Regional, que serà el precedent de l'actual Partit Nacionalista Basc, que també és denunciat, que també porta el processament de Sabino a una multa de 50.000 pessetes d'aquell temps. Però el 1898 arriba la guerra de Cuba i, bueno, hi ha l'estat de guerra i ell es presenta a les eleccions i és elegit diputat provincial per Bilbao. Com que el 1899 hi ha eleccions municipals, el partit, o el que serà després el Partit Nacionalista Basc, es presenta i el nacionalisme basc aconsegueix consellers o regidors a Bilbao, a Bermeo, i un alcalde a la localitat de Mundaka. Paral·lelament amb això, el 1901 hi ha un congrés ortogràfic d'Hendaia que unifica l'ortografia de l'euskera i que, per tant, és un reconeixement a la feina feta per Sabino. Però, de totes maneres, el Sabino està desencantat, es planteja deixar aquell partit perquè veu que no hi ha manera de fer i crear-ne un altre que busqui la independència d'Euskadi sota la protecció de Gran Bretanya. Però està ja malalt molt greu, deixarà la presidència de la societat aquesta que amb el temps es convertirà en el PNB a Ángel de Zavala i morirà el 25 de novembre de 1903, el que molts consideren el pare de la pàtria basca. I com a homenatge a aquest pare de la pàtria basca, hem agafat aquella cançó que en el seu moment va fer famós el Raimon i que porta per títol El País Basc. Aquí la teniu.
Tots els colors del verd sota un cel de plom que el sol vol trencar. Tots els colors del verd en aquell mes de maig portava el vent la força d'un poble que ha sofert tant. Portava la força al vent d'un poble que ens ha amagat. Tots els colors del verd sota un cel ben tancat. I l'aigua és sempre vida entre muntanyes i valls. I l'aigua és sempre vida sota la grisor del cel. Tots els colors del verd en aquell mes de maig. És tan vell i arrelat, tan antic com el temps, el dolor d'aquella gent. És tan vell i arrelat com tots els colors del verd en aquell mes de maig. Tots els colors del verd, Gora Euskadi, diuen fort, la gent, la terra i el mar, allà al País Basc. Tots els colors del verd, Gora Euskadi, diuen fort, la gent, la terra i el mar, allà al País Basc.
De gener del 1901, el dia que a la ciutat italiana de Milà mora el compositor d'òpera Giuseppe Verdi. Giuseppe Fortunino Francesco Verdi, fill d'un restaurador i una filosa, Giuseppe Verdi i Luigi Autini, que és un nen, una mica un nen prodigi, perquè als 4 anys ja comença a rebre classes de llatí i d'italià, entra a l'escola i aprèn a tocar, de manera que els seus pares li regalen, quan té 6 anys, li regalen una espineta, ja sabeu, un piano d'aquells que està entre piano i orgue, que li permetrà rebre lliçons d'orgue i que, quan només amb 8 anys, es converteixi en l'organista oficial de l'església del poble de Roncole, on ha nascut, una església on anirà a tocar tots els diumenges mentre durin els estudis, fins que faci 18 anys, i on composarà marxes, sinfonies i coses d'aquestes, sempre sota la protecció d'un comerciant també d'aquell poble, Antonio Barezzi, que és molt aficionat a la música. Quan el 1827 es gradua a l'escola amb honors, es concentra en la música i entra a la Filarmònica de Provesi, una orquestra que hi havia en aquella regió, on es converteix una mica amb el líder de tots plegats, i als 15 anys ja estrena, i escriu i estrena, una cantata, Els deliris de Saül, el personatge bíblic, que és el seu primer triomf. De fet, agraït amb el seu... agraït o no, agraït amb el seu tutor, diria jo, el 1931 es casa amb una filla d'aquell Antonio Baresi que el protegia, per dir-ho així, i s'estableixen a Milà perquè el Verdi vol entrar al conservatori de la ciutat. Però no té èxit en l'examen, el suspenen, i el seu sogre li diu: tranquil, tranquil, Giuseppe, jo et pagaré classes privades amb Vincenzo Lavigne, que és ni més ni menys que el mestre de l'Escala, el director de l'Escala, i per tant el col·loca dintre d'aquell teatre on ell anirà escalant posicions, arribarà a ser el director d'assaig, i on coneix a Massini, que l'anima: per què no escrius una òpera tu també? I ell diu: ah, doncs mira, no em desagradaria. I el 19 de novembre de 1839 estrena Oberto a l'Escala de Milà, amb un èxit força interessant, perquè a part de la funció d'estrena, després el teatre es veu obligat a programar 13 funcions més, perquè doncs hi ha l'èxit, tothom vol veure-ho, i llavors, vist això, els responsables del Teatre de l'Escala el contracten perquè faci 3 òperes més. Ell comença a escriure la segona òpera, que serà Un giorno di regno, però mentrestant mor la seva dona Margarita, i ell no està gens concentrat, i l'estrena d'aquella òpera és un fracàs que el porta a pensar d'abandonar la música. Però té la curiositat que li arriba en aquell moment un llibret de Nabucodonosor, el rei, i recupera la il·lusió, prepara l'òpera, i el 9 de març de 1842 estrena al Teatre de l'Escala de Milán el Nabucco, amb un èxit espaterrant, no només perquè és una gran òpera, sinó també perquè la gent hi veu similituds polítiques amb la situació d'Itàlia, que està lluitant per la seva unificació, i converteixen el Vapensiero amb el símbol de la lluita per la unificació italiana. El Verdi, que no és tonto, diu: calla, que haig de fer 2 òperes més, doncs segueixo aquest filó, i publicarà o estrenarà I Lombardi a la prima crociata, Els lombards a la primera creuada, i Hernani, que toquen també aquest tema. Els èxits van continuant-se, ell puja de categoria i arriben el que ell anomenarà els anys de presó. Uns anys, 16 anys, en els quals haurà de composar 20 òperes, totes ben pagades, això sí, perquè el noi un bon sou el té i permet comprar possessions i coses d'aquestes, però 16 òperes, insisteixo, 20 òperes en 16 anys. A la primera de totes, I Due Foscari, anirà seguida de Tila, de Macbeth, i a més passarà una altra cosa, que és que aquestes òperes es començaran a demanar i representar en diversos teatres del món, i per tant ell haurà de supervisar aquestes concessions, diguem-ne, que fan. Per exemple, a París, doncs, li demanen que i afegeixi amb alguna d'aquestes òperes i afegeixi ballet. Ell haurà de fer-ho perquè, perquè és la moda de París. I, per tant, això li suposa una feina extra. A part d'això, algunes d'aquestes òperes s'estrenen fora de Milà. Per exemple, I Masnadieri, el 1847, s'estrenarà a Londres davant de la reina Victòria. Ell anirà i vindrà, per tant estarà més temps fora d'Itàlia que Itàlia, tornarà per la revolta de 1848, però com que l'acusen de no estar allò per la política, doncs tampoc s'hi està gaire content. El 1850 té un fracàs amb l'òpera Stifelio, però a darrere diu: bueno, veuràs, jo aquí vaig a demostrar el que valc, i composa d'una sentada, en 3 anys, Rigoletto, El trobador i La traviata, mentre, diguem-ne, regularitza la seva situació amb la soprano Giuseppina Streponi, amb qui, doncs, tenia una relació sense haver passat, per dir-ho d'alguna manera, per la vicaria. Però aquest casament li farà sossegar el seu ritme. En els 18 anys que durarà a partir d'aquell moment només farà 6 òperes, algunes fracassos, però també els grans èxits, a la Bagno i Màscara, que estrenarà a Milà, La força del destí, que estrenarà a Sant Petersburg, Don Carlos, que estrenarà a París, i sobretot Aïda, que estrenarà a Egipte amb motiu de l'obertura del Canal de Suez. Encara farà dues òperes més, Otelo, el 1887, i Falstaff, el 1893, però ja es retirarà i es dedicarà a les bones obres com la construcció de la Casa di Riposo per Musicisti, la Casa Verdi de Milán, on els músics que no han tingut tanta sort i tants diners com ell, doncs poden sojornar-hi. Ell morirà el 27 de gener de 1901, com dèiem, d'un vessament cerebral que havia tingut el dia 21. I per no castigar-vos, bueno, castigar-vos, segurament molta gent ho agrairia, però com que aquí posem més aviat música fora dels circuits de música clàssica, hem trobat una versió de l'Albano, del Va Pensiero, precisament de la seva gran òpera que el va marcar Nabucco, i que ens sembla que aquí podria ajustar-se a l'estil del programa. Per tant, tot i ser una àrea d'òpera, no espereu la música simfònica, no espereu tot això, encara que l'Albano li dona una certa grandiositat. Aquí teniu Albano, Va Pensiero. De gener del 1853, el dia que a la ciutat cubana de l'Havana neix José Martí, que serà a part de poeta, líder de la independència de Cuba. José Julián Martí i Pérez és fill d'un valencià i una canària, Mariano Martí i Leonor Pérez, que havien marxat a Cuba, havien anat a fer fortuna a Cuba, i que, bueno, a partir del 1866 entra a l'Institut de Segon Ensenyament de l'Havana, i això li suposa entrar en contacte amb el moviment independentista o el moviment, si més no, revolucionari, que lluita contra, o que pensa de moment, no, encara no han començat a fer res, contra l'ocupació espanyola. Serà el 1869 quan esclati la primera guerra d'independència cubana i ell serà portat a la presó perquè amb un registre que fan a casa seva troben cartes que el comprometen amb el moviment aquest que demana l'independentisme. Ingressa, doncs, a la presó, acusat de traïció, i és condemnat a l'any 1870 a 6 anys de presó, que se li commuten pel desterrament a la illa de Pinós. Però els pares fan gestions i diuen, miri, que aquest noi, ves, estava així i tal, i aconsegueixen finalment canviar la sentència per una deportació a Espanya. És a dir, el fan fora de Cuba i l'envien cap a Espanya. Ell vindrà cap aquí i començarà estudis a la universitat, a Madrid i a Saragossa, on es graduarà en Dret Civil i Filosofia i Lletres. Però a Saragossa, buscant quatre garrofes, col·labora amb el diari republicà Avisos, Diario de Avisos de Zaragoza. I allà comença a fer articles i comença a conèixer les bambalines de la política, la insurrecció carlista, la revolució cantonalista i totes aquestes coses, i amb tot això va modificant el seu pensament i ratificant-se en les idees independentistes. Estarà un temps a París, però després finalment acabarà a Mèxic, a la ciutat de Veracruz, on hi ha la seva família. Allà es casarà amb Carmen Zayas i acabarà fent de catedràtic de literatura amb un institut de Guatemala. Però ell té ganes de tornar a l'Havana, i torna a l'Havana, perquè té ganes de fundar alguna cosa a favor de l'independentisme. I sí, crea el Club Central Revolucionario Cubano, naturalment secret, però depenent del Comitè Revolucionari Cubà de Nova York, que presideix el general Calixto García, i que veu que el noi funciona i, per tant, el nomena responsable màxim del moviment a la illa. Quan el 1879 es produeix el segon aixecament en contra d'Espanya, a Santiago de Cuba, ell és detingut i torna a ser deportat, per tant, torna a ser expulsat del país, se'n va cap a Nova York i continua a dintre del Comitè Revolucionari Cubà, però ara aquest del central, per dir-ho així, no? El general García aquest decideix tornar a Cuba per lluitar, i aleshores ell és elevat a la màxima presidència d'aquest organisme. La seva figura va sent coneguda perquè ell va publicant articles a periòdics de tota Hispanoamèrica i treballa amb un editorial i fa, per tant, alguns llibrets d'adoctrinament. I el 1882, com a president d'aquest Comitè Revolucionari Cubà, assumeix la responsabilitat de reorganitzar els partidaris de la independència, a veure si poden fer alguna cosa. Reunirà amb els líders de Cuba, Gómez Báez i Maceo, i elaboraran un pla per fer la revolta, per fer la insurrecció, un pla d'insurrecció. Bé, creen una comissió executiva, deleguen feines, ell redacta les bases d'un partit, del futur Partit Revolucionari Cubà, que, bueno, funda també el periòdico Patria l'any 1892, que serà l'òrgan oficial d'aquest Partit Revolucionari Cubà, i va intentant això, recuperar la unitat de totes les forces antiespanyoles a través del plan Fernandina, que proposa una guerra curta però intensa, que no desgasti molt els cubans, i que finalment s'aprova. Però aquest projecte per fer la guerra aquesta és descobert, i per tant el moviment es planteja en un moment determinat de dir, tirem enrere, que aquí ens apallissaran. No, el Martí diu que no, que s'ha de seguir amb el pla, i per tant el 29 de gener de 1895 signa l'ordre d'aixecament contra Espanya, que permetrà que el dia 11 d'abril d'aquell mateix any el Josep Martí arribi a Cuba per plaïtes de Cayo Bajo, reuneixi totes les forces cubanes i 3 dies més tard sigui nomenat cap superior de les forces i entri en guerra, diguem-ho així, comenci la campanya militar contra l'exèrcit espanyol. Però L'alegria dura poc a casa del pobre, mentre l'exèrcit d'aquest revolucionari, per dir-ho així, o anti-espanyol, intenta conquerir Cuba, els espanyols també tenen el seu exèrcit i a la zona de Dos Ríos s'estableix una lluita entre les dues... els dos exèrcits, i, curiosament, el José Martí doncs, és abatut per tres trets d'un grup d'espanyols que estaven amagats en un bosquet i el maten. El cadàver es deixa allà, passa per, bueno, passa per una sèrie de vicissituds que ara no venen a compte, però el que és important, la lluita per la independència queda momentàniament aturada fins que els Estats Units, pels interessos que tots sabem, provoquin a l'any 1898 l'incident del Maine. I, per tant, obrin la guerra definitiva d'independència de Cuba que s'extendrà a les altres colònies espanyoles. I, clar, un home com José Martí havia de tenir en l'abundant patrimoni musical cubà alguna cançó que li fos dedicada. I n'hem trobat una dels calxaquis amb la qual avui doncs, el Toni Olivella, que ha portat a la nau tota aquesta estona, el Marc Pujol, que l'ha ajudat, i la Goretti Martínez, que la començarà a portar a partir del moment en què acabem aquest programa penjant-ho a internet i fent totes aquestes coses. Us agraïm la vostra escolta, us esperem aquí la setmana vinent i us deixem amb una versió d'aquesta cançó José Martí, que interpreta un grup que durant els anys 80 es va fer famós, un grup així folk, digueu com vulgueu, sud-americà, que porta per títol o porta per nom Los Calchaquis. Per tant, avui acomiadem el programa, insisteixo, amb tot l'agraïment del món per la vostra escolta, amb Los Calchaquis, José Martí.
Mi sentimiento quiere tocar José Martí, que naciste en Cuba, con versos verdes como tu tierra y un corazón lleno de ternura. Para los pobres del mundo entero brota tu canto como un torrente, iluminando la noche oscura desde una estrella resplandeciente. Guajira para un poeta que murió como un valiente, guajira para que brote y perdure su simiente. Como hoguera sobre las playas y la llanura, cual una copla que se desliza entre las selvas y su espesura. En los confines del mar Caribe llega tu trova como un latín, cual una lágrima cristalina que en mis pupilas hace su nido. Guajira para un poeta que murió como un valiente, guajira para que brote y perdure su simiente. Guajira para un poeta que murió como un valiente, guajira para que brote y perdure su simiente.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.